Això és El Ressopó,
el podcast dels més sibarites.
Jordi, aquest platillo d'avui sobretot necessita pa, un bon pa. Aquí sí que no vedeu, eh? Pa per sucar, eh, que m'entens? Té molt sofregit, necessita molt sofregit, eh? Comencem.
Del mercat aquí ja m'he fundit, més d'un MC només per saber omplir el cabàs.
Hola, hola, què tal? Una setmana més aquí al podcast dels més sibarites, el Ressopó.
Molt bones, Albert, què tal?
Com va? Què tal, Àxel, com estàs?
Bé, cansadot, molta feina, però bé, content, això és bo.
Sí, jo t'he de dir que estic molt trist, eh?
Què ha passat?
Bueno, últim capítol de la temporada, marxem de vacances...
Ja... Yeah.
Estic trist per una part, perquè al final...
Això de marxar de vacances es fa dur, eh?
Bueno, al final... Tenia ganes de seguir amb el podcast, però bueno, al final, mira, tot sí per un bon motiu i fer unes bones vacances, no?
Estan bé, venen bé, eh? Venen bé.
De totes maneres, ja us anticipem que al setembre tornarem a estar aquí emetent els podcasts i ens podreu seguir i seguir coneixent la restauració de Sabadell.
T'has fet alguna ruta gastronòmica per aquestes vacances o alguna cosa? O aniràs així el tuntun? O...
Saps que aquest estiu no tinc res preparat? Aniré molt a la improvisació.
Ja en som dos.
Sí, ja, bueno, al final és el que busquem, no? Improvisar una miqueta i...
Jo esperava que em diguessis, mira, aniré a tal lloc, després a tal, i dic, en prenc nota i ja ho tinc més fàcil.
I ja ens trobem, no? Ens trobem allà. No. Aquest any res preparat, és tot el contrari. Al final, quan em llevi, decidiré el que faig aquell dia.
També està bé,
sí,
sense
sí,
estrès.
És lo seu, no? Molt bé, doncs una setmana més tenim un convidat de luxe, eh? Jo,
en aquest cas, convidada.
Convidada, sí, correcte. Jo aquesta noia li dic la xica de los concursos. No sé tu com li dius.
Bueno, està molt ben adjudicat aquest apodo.
Mira, ja,
ja va rient.
Ja riu.
Hola, bona tarda.
Què tal, Mireia, com estàs?
Doncs molt bé, la veritat. Sí, em pots dir xica concursos, però fins al 2022, perquè realment va ser una època que em vaig fer molts i vaig dir, bueno, ara para.
Bueno, però ja se t'ha quedat, ja està. Corregeix-me si m'equivoco. Vaig a dir tots els concursos que ha participat i no que ha participat, que ha guanyat. No sé si a part dels que ha guanyat, ha participat o simplement ho guanya tot. Vas dient que no mal cap vol dir que ho guanyes tot el que et presentes, no?
Bueno, tot no. O sigui, quan era més petita perdia moltes coses.
Ah, vale.
Però s'ha de dir que dels concursos que m'he presentat, la gran sort és que els he guanyat la majoria, perquè el primer de tots vaig quedar tercera. I aquest em va fer una miqueta de mal, he de reconèixer. Però també va ser com un... Bueno, és el primer, no et flipis tampoc.
I bueno, ja està bé,
està mal,
per
no
començar.
Està mal.
I això es nota que va clavar una espineta, perquè al final després tot ho ha guanyat.
Bueno, ha sigut que la gent agafi seient si està de peu, perquè
sí,
ja per estona,
va per llarg. Tercera, com deia ara, a posició en el concurs Cat Skills en la modalitat de serveis, de restaurant i bar. Guanyadora del 16è concurs de joves cuiners i cambrers de Catalunya l'any 2019, guanyadora del 16è, la 16a edició del concurs Maestro de l'Espresso Júnior d'Espanya i Portugal 2019, i el gran premi, crec jo, no sé si tu estaràs d'acord, va ser la cambrera de l'any 2022 en la quarta edició del concurs. M'he deixat alguna cosa? Ho he dit tot?
No, ho has dit tot. Sí que és cert que l'últim concurs, el del Camarero de l'Any, primer es fa una semifinal i després vas a la final. De fet, havia de ser Camarero 2020, però va ser just quan va arribar la pandèmia i llavors doncs, es va haver de modificar tot fins al 2022.
Déu-n'hi-do, eh? Diu, ja està, ho has dit
ja
tot,
està,
com si
sí.
Fossin pocs. Exacte. Tu tens el mateix currículum o com va el tema?
No, ni molt menys la meitat, tu. Ni un 10%.
Bueno, però perquè tampoc t'hi has presentat.
Ja, això també és veritat.
Clar, vull dir, al final jo tinc aquesta ambició de créixer, d'evolucionar, i dic, bueno, doncs una manera de fer-ho és aquesta.
M'he enfocat en altres coses, cert.
Exacte, tu tens un negoci, jo, per exemple, no.
No, és veritat,
al final,
això és veritat.
Cadascú també prioritza a certes coses, no?
Ara m'hauré de presentar alguna cosa, només pel pique.
Has de fer algun concurs. A part d'això, estàs a la Fundació Alícia, a part assessores restaurants, si no tinc mal entès.
Un moment, Albert, per saber, aquí, la Mireia, que estem anant ja a l'últim, que aquesta persona ho té tot guanyat, està a la Fundació Alícia, Alimentació i Ciència, però com va començar tot?
Qui és Mireia, no?
Qui és Mireia?
Qui és Mireia?
Que estem anant molt ràpid.
Bueno, la Mireia és una noia de Sabadell que viu a Manresa, perdoneu, he fet el salt.
Fatal, ja anem malament.
No, al final treballo, com bé heu dit, a Fundació Alícia i la tinc just al costat. Llavors, per practicitat, m'és molt més fàcil viure allà que no pas aquí a Sabadell, no? Però tot i així vinc cada setmana perquè Sabadell és la meva ciutat. I la meva família i les meves amigues, tothom està aquí, vull dir, al final no vas a perdre aquesta gent. Però la Mireia era una noia pues, que, com molts jovent, no sabia ben bé el que fer en la seva vida, no? Cap a on tirar. Hi havia moltes coses que li agradaven. També considero que ens fan escollir què volem ser de grans de molt joves.
Massa d'hora.
I potser no tens encara les eines per dir, vale, doncs sí, vull tirar cap aquí o vull tirar cap allà. Llavors, bueno, seguint amb els ritmes, no?, d'aquesta societat, vaig fer el batxillerat, vaig fer la selectivitat, però vaig veure que no, que jo era com... Estava fent coses que no em sentia còmode i vaig fer com un perdó, vaig dir, vale, stop, anem a veure realment què és el que t'agrada fer i a partir d'aquí, pues, tira cap a aquesta línia, no? En aquell moment a mi m'agradava molt fer tot el tema de pastissos, tota la part dolça de dintre del que és restauració. Però parlant amb els meus pares i vam dir, vale, doncs encarem-nos cap aquí, perquè a més s'ha de dir que se'm donava força bé. I vam dir, bueno, doncs anem cap aquí. Llavors just vam veure que a la Joviat hi havia el curs de cuina i serveis i vam dir, bueno, doncs comencem primer amb les bases i un cop hagis fet cuina i serveis ja passa cap a pastisseria.
A tu et sona aquesta escola, Albert?
Sí, em sona perquè va arribar a la Joviat i ens va trobar els dos allà. I ens va trobar allà, no? Fa uns quants anys que coneixem la Mireia.
No, sí, de fet, o sigui, jo vaig entrar amb botons de color blanc, vosaltres anàveu amb botons vermells i era el vostre monigote. O sigui, era...
Bàsicament,
fes això,
aquí la Gilu, els botons de bona perduda.
Bueno, sí, ja.
Bueno, això serà un altre dia.
Ja no es fan. Ah, no. És que no, ha passat de moda, això.
Ostres,
és que ara van amb xaquetilles diferent, ara va tot diferent.
Us ho expliquem molt ràpid. Quan vam estudiar en cuina i serveis, nosaltres tres...
Són tres cursos.
Són tres cursos i cada curs té un color dels botons de la xaquetilla de cuiner diferents.
Primer no? Blanc, segon vermell i tercer negre.
Exacte. I representa que els de cursos superiors han de guiar o manar els de cursos inferiors.
Representa que han de guiar. Representa que la idea és que els de dalt, com que ja tenen
no
aquesta experiència...
Jo, l'Àxel.
Com que ja tens aquesta experiència, com que ja tens aquest recorregut que la persona nova que està entrant no la té, doncs representa que el que ja hi és ensenya el de baix. És com una miqueta com un padrí.
Has fet servir la paraula representa quatre vegades, vol dir que no va ser així?
Àxel, representa.
Ho vam fer molt malament.
No, és broma. No, sí, no, la veritat és que jo personalment, Mireia, em vaig sentir molt acollida per lo que és la Joviat, tant professors com alumnes. Jo no vaig sentir que ni es burlessin de mi perquè a mi no em veieu fent a buscar cap pelador de gambes, no em veieu fent a buscar
que hi ha moltes
secador de gel, res de tot això a mi m'ho veu fer. Per tant, jo estic content en aquest sentit perquè a més jo me n'enreia i deia, però una cosa, t'estan dient un pelador de gambes, com l'estàs anant a buscar? És que sí que existeix, perquè si ho busqueu ja existeix.
Existeix.
És com una mena... Sí, com...
Amb forma de gamba.
Sí, sí, sí. Bueno, el contapèssols també el fèiem anar a buscar la gent i no existeix.
Sí, no. Però bueno, jo em vaig sentir bé de dir que sí. Però bueno, la Mireia doncs, va estudiar això, cuiner serveis. Quan va entrar dintre de tot el món de la sala vaig veure que m'agradava molt més la sala, el tracte amb el client, el poder fer... És que en una sala no només és servir plats, que hi ha...
Completament d'acord, això costa molt. Els que ens dediquem a la sala o ens hem dedicat a la sala, costa molt explicar que... Ah, però estudies per ser cambrer. No. Al final una sala és molt més que portar plats.
Jo me n'estic
adonant
ara.
Al igual que quan dius la paraula cambrer, és com que està molt mal vist i dius, un moment...
Anem a explicar-ho bé.
Exacte, i a més anem a donar-li valor, perquè no tothom es pot permetre el luxe d'anar, perquè és un luxe anar a sopar o dinar fora i que et serveixin.
Completament,
sí.
Vull dir, hi ha gent que no pot ni arribar a final de mes i altra gent que va cada dos per tres a menjar fora a que els hi serveixin, doncs és un servei que se li ha de donar el valor que té.
És veritat.
No? Llavors, bueno, jo vaig entrar a la sala, vaig veure que realment m'agradava aquest món i en comptes d'anar cap a la part de pastisseria, ja vaig seguir cap a la part de sala.
De fet, també vas estudiar somieria.
Exacte.
I a més, alguna cosa de dietètica també vas fer?
Sí, vaig fer...
O m'ho he inventat jo?
No.
Ho dic bé, eh?
Ho has dit bé. La cosa és que, clar, bueno, jo estava en un molt bon moment de la meva vida, estava treballant a ABAC, 3 estrelles, i just, pam, arriba la pandèmia.
Això no va dir, a part de, bueno, de Fundació Alícia, assessorament en restaurants, has estat a diferents restaurants estrellats.
És que aquesta persona que tenim aquí...
No,
entre, és una passada.
Entre els concursos...
Soc una estrellada.
Sí, entre els concursos i els restaurants estrellats que ha estat, té un currículum que, bueno...
Molts voldríem.
Exacte, és envejable, sí, totalment.
Bueno, a veure, al final també sóc bastant cool inquiet, no? I jo he anat a buscar també totes aquestes experiències. Vulguis o no, no és el mateix treballar al bar del costat de casa dels meus pares, que és un bar normal i corrent de la plaça Creu Alta, que no pas a un 3 estrelles. no? En un 3 estrelles aprendràs tot de coses o podràs desenvolupar-te en certs àmbits que en el del costat de casa no.
Completament d'acord.
Llavors jo he volgut passar també per el del costat de casa.
És totalment lícit una cosa i l'altra, eh?
Sí, sí, no, sí.
Només faltaria.
No, totalment, exacte, totalment respectable i se'ls ha de donar el valor a tots i necessitem dels dos, no? Precisament.
Sí, sí, necessitem llocs on puguis anar a menjar-te un menú degustació de 25 plats o anar a fer un bacon queso un altre dia, o sigui, al final exacte. Es necessita tot tipus de restauració, només faltaria i tant.
Perquè tenim molta diversitat de persones i hem de tenir la mateixa diversitat en oferta. Vull dir que al final, però per això jo precisament he volgut passar per un simple i per un molt elaborat.
Et veig molt conscienciada, eh?
Bueno, és que són molts anys treballant en aquest sector i són molts anys lluitant per aquest sector, no? Perquè ara puc dir que hi ha hagut bastanta evolució en quan vam començar i tenim 20 llargs ja, però...
Però 20!
No arribem als 30.
No arribem als 30. Abans d'anar al tema concursos, explica'ns una mica la teva experiència en restaurants estrellats. Has estat a l'Aurt...
El Lo.
El Lo també.
Mira, el Lo jo també he passat.
Ah, sí?
Sí.
I no vam coincidir? Doncs
pues es veu que no.
Jo vaig fer quan feia primer, per tant, això era del 2016.
Jo estaria a tercer, probablement, llavors, per un any. Jo vaig anar un any després de tu. Uh-huh. Vaig estar poc temps, no sé si 3 o 4 mesos.
Ah, no, jo vaig estar quasi un any, allà.
No, és el meu problema. Normalment no estic més de 4 mesos en un lloc. També
bueno,
és el problema del cul inquiet, sí, sí.
No, a veure, jo, o sigui, he tingut molt bones experiències a tot arreu, no? I al final també hi ha experiències que no són bones, però al final són un aprenentatge per tu i acaba sent algo positiu, no? Jo crec que tot hem de treure-li la lectura positiva. I sí que és cert que quan estàs en un 3 estrelles, la competitivitat, la rivalitat s'intensifica, perquè hi ha moltes vegades que sembla que estiguis concursant o competint contra els teus propis companys, no? Jo vaig entrar a ABA, que jo era ayudante de camarero. Per sobre meu tinc els camareros, no? Els jefes de rango. Llavors hi ha els sommeliers, ajudantes, tot això.
Quants anys tenies quan estaves a ABAC?
Pues era el 2020, o sigui, tenia 23, vale. 22, 23.
Vale.
I clar, jo arribo allà, persona nova, jo venia de guanyar la semifinal del concurs del camarero de l'any. O sigui,
estaves a la final. Quants passen a la final?
4.
4. O sigui, representa que estaves entre els 4 millors cambrers d'Espanya.
Exacte. O sigui, jo quan vaig fer la semifinal, el que vam fer va ser agafar Espanya, dividir-la com en 4, i de cada part d'Espanya feien una semifinal. I cada guanyador és el que anava a la final, que es feia alimentària.
Vale.
Allà a Barcelona. Però clar, justament a la meva semifinal, el Jordi Cruz era jurat del cocinero de l'any, perquè es fa camarero de l'any, però també es fa cocinero de l'any. I el Jordi era el jurat del cocinero. Llavors ell allà ja em va conèixer. Amb la Juviat vam anar un dia de visita a ABAC. I ell ja em va agafar i em va dir, per què no vens a treballar aquí? I jo no...
El propi Jordi Cruz, eh? Sí. És que això és molt fort, ojo. Una cosa, o sigui, pot ser que el metre, pot ser que algú de la sala t'animi a anar a treballar allà, però que el propi Jordi Cruz et digui, per què no vens a treballar aquí? Ojo, això és un altre nivell, eh?
Majors.
Sí. I tu com t'ho vas prendre, que el propi Jordi Cruz et vingués i et digués, vine a treballar amb mi?
A veure, per un moment era bastant flipant, o sigui, era com un, perdona'm, o sigui... Però bueno, després també ho avalues i dius, clar, al final sóc una cambrera, els cambrers estan molt buscats, cambrers bons encara estan més buscats, just venim d'aquest concurs, has vist com treballo, o m'imagino que has vist com treballo, per tant, bueno, pues, no em sembla tampoc descabellat que intentis que vinguin al teu restaurant.
És cert el que dius, hi ha un problema molt bèstia de gent que sigui bona a sala. I reitero en lo de bona, perquè tinc un problema greu jo buscant gent...
Ho comentava abans fora de micros, que tens, hi ha problemes serios a nivell de trobar personal.
No trobo ningú, literalment ningú.
No, és molt fort. A mi hi ha molta gent que m'escriu i a vegades penso, bueno, al final, no sé, acabaré muntant una ETT o algo.
Perquè,
tothom em ve, Mireia, no tindràs algun... O no vols venir tu? O... Bueno... No, jo tinc gent, òbviament, tinc amics que són cambrers, però també tinc amics que són cambrers que ja estan situats en restaurants que costarà molt treure'ls d'aquest restaurant. Li has de fer una molt bona oferta perquè ja tenen unes condicions que els agraden o perquè estan a llocs on realment els motiva i no volen marxar d'aquí o perquè tenen un objectiu. Vull dir, al final jo, quan vaig anar a Urt, per exemple, tenia un objectiu. Llavors, bueno, si aconsegueixo l'objectiu, doncs, fins que no l'aconsegueixi seguiré estant allà. No? Llavors, bueno, és que aquí costa molt, però costa molt trobar gent qualificada, però perquè també és que és un sector que com que pot entrar-hi qualsevol persona, costa molt després que les persones bones es mantinguin aquí. Perquè...
Però remarquem-lo de... Pot entrar qualsevol persona, però costa molt trobar gent bona.
Clar, clar. No, però perquè aquí està el problema. O sigui, el problema és que si jo que tinc estudis vaig a treballar en un restaurant... Bueno, vosaltres és que també teniu estudis, però imagina't, jo què sé, una persona que està estudiant, ara m'ho inventaré totalment, però està estudiant màrqueting i no troba feina de lo seu, què farà?
Cambrer.
Anar a cambrer, sí, sí.
Llavors, què estem fent? Perdó la paraula que és lleig, però estem prostituint aquest ofici, perquè qualsevol persona pot anar-hi. Llavors, jo que tinc estudis, tinc les mateixes condicions que aquest, que no els té? No tu, t'estic assenyalant, però no ets tu. No, però tinc les mateixes condicions que aquesta persona, o he de tenir les mateixes condicions, o he d'estar lluitant perquè les meves condicions siguin les correctes, però llavors l'altre no té les condicions correctes. Llavors és com tota una baralla que dius, què estem fent? Llavors jo crec que molta gent també ha marxat d'aquest sector, perquè jo tinc amics que eren molt bons, que ja no estan treballant en el món de la restauració, precisament per això, perquè em deien és que era constantment haver d'estar barallant per condicions de treball.
Bueno, al final jo sóc un clar exemple. Jo m'he dedicat a la restauració, no sé si era bo o no, però vaig marxar i ara vinc més tranquil que dic jo.
De tant en tant fa un llamaco el Galaxi i li diu, em vull desfogar.
Sí, perquè això sí que és veritat que ho tenim, Quan ens agrada la restauració i quan hem estat en una sala, no sé si a tu et passa, a vegades la sala és com una droga, l'hostaleria és com una droga i a vegades
sí que és
necessites
veritat. Passes
tornar.
Un temps i...
Jo tinc la gran sort que tinc a tu i altres amics que tenen restaurants, us truco i dic, tens gent avui, vinc a fer-te el servei, i em trec el mono i ja està, i dos mesos tranquil·lament sense tenir el mono. No sé si passa això també.
Totalment em passa.
Clar,
sí,
perquè
sí.
Tu també una mica has deixat la restauració, sí que segueixes vinculada al món, i a més amb el tema assessorament, però a nivell de dia a dia no estàs en un restaurant.
Sí, no estic en un restaurant perquè Fundació Alicia no és un restaurant, però al final som un centre d'investigació. No? I estem cuinant. O sigui, jo ara m'he passat com a l'altra banda.
Digue-ho clar, el lado oscuro.
No, que és molt lleig. No, però, vull dir, Alicia fa diferents projectes, no? I hi ha projectes que estan encarats més a desenvolupament d'un producte i n'hi ha altres que estan encarats a salut. Al final, la missió d'Alicia és que tothom mengi millor, independentment en quin moment estan i en quina situació. O sigui, en quin moment ens referim, que tant des de nens acabats de néixer a persones adultes, i situacions són des de a nivell salarial fins a malalties, patologies o el que sigui.
I quina és la teva funció, Alicia?
Doncs jo, Alicia, estic a aquesta part de cuina i llavors estic tant desenvolupant productes com ara vaig estar fent tot una línia de caramels. Llavors, són caramels totalment diferents dels que tenim en el mercat, no? Ve un client que sol ser una empresa i et diu, jo vull treure al mercat aquest producte, i llavors, Alicia, fem tota aquesta part de desenvolupament i anem fent totes les proves i juntament amb l'empresa, no? Llavors, hi ha una part que és aquesta, hi ha una altra part que són tot el tema de tallers. Avui, per exemple, he estat fent un taller amb Càritas, d'allà a Manresa, i llavors és simplement, treballes una temàtica. En aquest cas, és gent que aniran a treballar en cases, ajudant a gent gran. Llavors, aquesta gent fa diferents cursos, no? N'hi ha uns que són com més d'higiene, n'hi ha altres que són més de neteja, de cuidados, i llavors tenen aquesta part de cuina. Llavors, han vingut a Alicia per fer-los com aquest taller.
I tallers amb nens i tal, també, d'escoles, també per educació, del que menjar, o això costa més?
O sigui, això ho fa més aviat serveis socials, que també és a dintre d'Alicia, però és com una altra branca. Llavors les escoles venen allà a Alicia i fan aquests tallers, però ho fan amb aquestes noies de serveis socials.
És molt més ampli del que m'imaginava.
Sí, eh?
Sí, no, és... He dit serveis socials, perdoneu, i volia dir serveis culturals.
Vale.
Puntualitzem. Sí, no, és molt ampli. A més, o sigui, després, a part de tot això, també tenim una pàgina web que és Diabetis a la Carta, que és per tota la gent diabètica, pot consultar aquesta pàgina on hi ha diferents receptes, on tu pots dir, vale, doncs avui he menjat això, i et diu, no, si ho estàs fent bé, si no ho estàs fent bé, recomanacions, tot de les racions d'hidrats que t'estàs prenent, tot això, vull dir, al final és un món molt extens, fem moltes coses... I també és el guai d'Alicia, no? I jo faig tot això, i a més també els tallers, després també fem això, no? Parlem d'endometriosis, no? El mes passat vaig anar al Clínic de Barcelona sobre l'endometriosis. Vas amb una nutri, la nutri fa tota la part de l'explicació com més teòrica, i jo llavors faig la part més pràctica, que és posar aquestes receptes, no? De dir, vale, doncs, en un dia una persona amb endometriosis podria menjar tot això, o anem a donar... com tips o com coses perquè aquesta persona en el seu dia a dia pugui tenir com diferents recursos perquè se li faci com tot més fàcil i més amè.
O sigui, busques cada persona, un cas concret, una hipòtesi d'una persona, no?
Més o menys.
I generes una dieta o un... No sé com explicar-ho. No?
Clar, o sigui, al final no és generar una dieta, sinó és com donar recursos. No de dir, vale, una persona, per exemple, amb això, no? Amb endometriosis, pues, probablement tingui o restrenyiment o diarrea. Pues, vale, en el cas que tinguis restrenyiment, doncs totes aquestes coses t'anirien bé. En el cas que tinguis diarrea, totes aquestes coses, que òbviament no ho diem tot, eh?
Ja,
perquè
ja.
Hi ha moltes coses, però sí que, per exemple, mira, doncs us podeu fer aquests crackers que són de llavors, que van molt bé, i a més són molt fàcils de fer, són uns crackers que els pots tenir guardats en un tàper i els tens durant tota la setmana i els pots utilitzar o a mig matí o a la tarda o per acompanyar algun àpat, no? I els hi dones com receptes.
Donar un ventall d'opcions per cada persona.
Exacte.
Déu-n'hi-do, que interessant i lo ampli que és, sí, que jo no m'imaginava que fos tant. Àxel, jo només dir-te, avui tindràs pressió perquè en el moment de fer la recepta tindràs una persona que es dedica
jo
a fer
no
receptes, a veure què n'opina de la recepta que faràs avui.
Sort que l'he buscat senzilleta.
ara dius... Avui vinc a fer una recepta especial per disfàgia i ja l'has perdut, eh?
Tornant una miqueta al tema dels concursos, que ja saps que a mi m'encanta, el tema concurso camarero de l'any, t'ha obert moltes portes, has trobat que arran d'això has fet un creixement, ja no personal, sinó a nivell professional, d'anar a fer ponències, has anat com a jurat del concurs d'aquest any. Explica'ns una mica aquesta experiència post-concurs.
A veure, o sigui, és un concurs que al final, la semifinal la vaig fer a Palo Alto, que ja és un lloc on hi va molta gent, i la final la fas alimentària, que encara hi va més gent. Sí que és cert que jo l'any 2022, que just quan vaig fer jo aquesta final, encara anàvem amb mascaretes, que no ens en recordem, però encara estàvem post-pandèmia, eh?
Sí.
I anàvem amb mascareta, de fet, entre prova i prova, me l'havia de posar per canviar-me com d'escenari, per dir-ho d'alguna manera, i els del jurat se la posaven, just quan havien de provar se la treien, però jo veia persones darrere d'una màscara. O sigui, era bastant... Llavors, clar, què va passar? Que jo, quan just acabo el concurs, guanyo, sí que... El món de la restauració estava molt més obert que uns mesos endarrere, però tampoc no estàvem com a dia d'avui. No? Llavors jo aquest premi tampoc el vaig poder disfrutar al 100%, poder el vaig disfrutar a un 85%, no? que és molt. Però potser si hagués estat en una altra situació a dia d'avui sí que hagués tingut més recorregut. També era la quarta edició, feia res i menys que acabava de sortir de l'ou, no? Aquest projecte. Sempre s'ha vist el cocinero de l'any, més la figura de cuiner és una figura molt impotent. O sigui, és molt important.
Sí, sempre ha tingut més reconeixement.
I exacte. I llavors pues, ve el camarero pues, una miqueta de refiló. Sí que és cert que igualment m'ha obert moltes possibilitats. Al conèixer gent, hi ha molta gent que et veu, llavors volen que vagis a treballar en el seu restaurant. També per ells és un reconeixement tenir aquesta persona, perquè tens el millor cambrer d'Espanya del 2022.
Clar.
No? Vull dir, ja tens una figura que vulguis o no, et serveix per tirar també el teu restaurant una miqueta floretes, no? Llavors sí que m'ha obert moltes possibilitats. També jo estava en un moment, i això ho vaig com remarcar molt, de jo just estava acabant d'estudiar dietètica, bueno, vaig fer el grau superior aquest de dietètica, i just l'estava acabant, o sigui, em faltava realment molt poc. I vaig voler prioritzar l'acabar els estudis i després ja obrir-me cap a altres possibilitats.
Et va costar molt decidir-te entre prioritzar acabar els estudis o prioritzar soc la millor cambrera d'Espanya, vaig a potenciar això, et va costar molt fer aquesta balança o ho vas tenir clar de seguida?
A veure, em va costar, s'ha de dir, però també em va costar perquè tenia també una miqueta la pressió de la família de quan comences una cosa l'acabes.
Ja.
I sí. Jo ja havia començat una cosa i ja l'havia deixat, llavors ja era com un no, ho he començat i ho acabo.
I ho acabo fins
perquè
al final.
No sé si seré dietista o no sé, però si més no, vull acabar-ho. Vull tenir aquests coneixements, ni que siguin per jo
ja tindràs la informació, correcte.
Però tenir-ho, ja ho he començat, ho acabo. Llavors sí que era com un, ho he començat, ho acabo, ho he començat, ho acabo, no? Tenia com el rum-rum dintre del cap. Clar, òbviament, hi ha propostes, hi ha ofertes que dius, però és que és una oferta molt suculenta. Però llavors era un, posem els peus a terra. Perquè si t'estan venint a buscar ara, potser l'any que ve...
També et volen.
També et volen.
I si a sobre tens una altra coseta a l'esquena...
Exacte. Ja. Llavors cert. Era un... Bueno, al final tot és anar-se posant a dintre de la motxileta i anar creixent. no? I al final va ser el que em va acabar de dir, acaba-ho, i ja vindrà.
I ja vindran les ofertes.
Exacte.
Molt bé, de tots els concursos que has guanyat, creus que és el més important? Jo abans ho he dit que era el més important, però potser és cosa meva, estàs d'acord amb mi?
No, estic completament d'acord amb tu. Vull dir, al final els altres concursos també eren més encarats a escoles, vale, perquè jo era quan estava estudiant, llavors els altres van encarats a escoles, aquest és un concurs per professionals.
Clar, canvia molt.
Canvia molt. A més, és un concurs que, si et fixes amb les persones del jurat, hi han persones molt importants dintre del món, no? Jo ara vaig fer de jurat amb Pedro Monge.
Déu-n'hi-do.
Clar, o amb Pablo Sacerdote em va fer de jurat amb mi. Que clar, dius, són persones al món de la sala molt importants.
Sí, sí.
Llavors no és el mateix que t'estigui avaluant un Pedro Monge que t'estigui avaluant un professor d'una altra escola.
Clar, completament.
Sense menysprear.
No, no, ni molt menys.
Sense menysprear ni molt menys el professor, eh?
No, ni molt menys, però al final són diferents estils de concursos, d'un món escolar a un món professional.
Exacte.
Com ho veus, Axel?
No, jo ja sabeu que el món de la sala em perdo una miqueta. Ara ho l'estic tocant, tot i d'haver-ho estudiat, ara ho estic començant a tocar i m'està agradant bastant. El que passa és que tampoc puc arribar a tot. M'haig de centrar una miqueta en una cosa.
Clar.
Però no, és una passada el tema aquest de que hi hagin tants concursos, de que un sigui tan important, de que t'obri tantes portes i de que t'ofereixin tantes coses i tu encara així dir, no continuo fent aquesta altra coseta que vaig tirar
bueno,
endavant.
Que, sí que és cert,
és complicat,
que els concursos també m'han fet créixer, o així és com ho veig jo també, bastant a nivell personal.
Sí?
Sí, perquè...
Molta preparació i molta disciplina a nivell de preparar-los, vas per aquí.
Sí, i a més també jo tinc el desavantatge, inconvenient, no sé, jo ho veig un avantatge també, però soc molt competitiva i em costa molt perdre. Molt. Llavors...
Home, quedant tercera
i em va fer molt malament. Mal, saps? Clar. Llavors, clar, és també tot un treball de dir, bueno, si no guanyes no passa res. No? De fet, jo va haver-hi un moment en el que inclús em vaig plantejar si realment em presentava a la final o no em presentava a la final del Camarero de l'Any. Perquè jo veia contra la gent que anava a competir i deia, però si és que porto en el sector molt poc temps. Com he de competir contra una persona que porta 40 anys?
Clar, clar.
Que és que qui sóc jo, si sóc una marreca aquí al costat.
Menys mal que et vas presentar, també diré. Menys mal que hi vas anar i et vas presentar aquell dia, eh?
Sí, bueno, va ser moltes converses amb els meus pares de dir... Clar, també jo just estava estudiant dietètica, era com un... També és privar-li de guanyar aquest premi algú que sí que està al dia a dia fent això i que vol estar al dia a dia fent això. I jo estic estudiant dietètica, sí que vinc de sala, sí que estic treballant a sala, perquè igualment estava estudiant, però treballava a sala. Llavors és com... Hi havia una part de mi que se sentia com malament, no? De dir, jo, imagina't que el guanyo, però el guanyo per guardar-me'l per d'aquí un temps, quan hagi acabat, treure'l. Però en canvi una altra persona el pot treure justament l'endemà d'haver guanyat.
Clar.
No? Però bueno, al final també cadascú
ha de ser...
És
aquest debat emocional que mai saps per on tirar, eh?
Bueno, et surt l'egoisme i dius, vale, jo realment què vull fer? Vull fer-lo o no vull fer-lo? Clar, jo després a mi em va sortir el... Mireia, però si has arribat fins aquí. Ara, en sèrio, et plantes aquí? Sense veure ni si tens la possibilitat de guanyar o no guanyar.
Anem a la final.
I vaig dir, anem, que sigui el que hagi de ser. També m'ho vaig preparar entre molt i poc, s'ha de dir. Comparat amb els altres companys, no m'ho vaig preparar. Comparat
però
amb
això
mi...
no ho diguis.
Menys mal.
No, però si això ho vam comentar-ho. Jo això ho vaig comentar a l'autocar tornant d'alimentària cap a l'hotel. La gent em deia, però ¿cuánto llevas preparándotelo? I jo... No, és que passé...
Hace dos semanas no sabía si presentarme.
No, però vaig dir, jo passé les recetes hace un mes y medio y me puse en plan en serio hace un mes. Y hace dos semanas que hice todo el concurso. Me ponía un día, empezaba, vale, mise, perquè tenies dos hores de mise. Vale, mise. Acabava la mise, vinga, primera prova, segona prova, tercera prova.
La mise és la mise en place, que és la preparació.
Sí, perdó. Vale?
que si no aquí despistarem a la gent.
Sí.
Molt bé, doncs... Mireia,
digues.
No, digues.
No, hi ha una coseta, quan vas a menjar fora, a alguns restaurants, passant al tema de sala, eh? La gent dina molt bé, pots tenir un servei de 10, però després el cafè. Tio, et serveixen algun cafè? Que dius, no...
Clar, també és experta, també va guanyar un concurs de cafè.
Per això ho dic, per això ho dic. No, sí. Aprofitant que
sí,
està aquí...
Si podríem estar aquí parlant de concursos,
aprofitant que està aquí...
Bueno, jo crec que podríem estar parlant aquí de lo que és restauració i podríem indagar moltíssims temes, no? Vull dir, ja des del cuiner, des del cambrer, des del sommelier,
sí, sí,
des de la persona que està a la plonge, vull dir, al final és tot un engranatge de persones que fan que el restaurant funcioni.
La plonge i... és la secció de renta vaixella, renta plats...
Sort que en tenim de l'Àxel que va puntualitzar,
com els subtítols, no?
Sí, home, s'ha
a l'Àxel us estalvia feina perquè no deu d'estar amb el diccionari...
No deu d'estar buscant.
Buscant pel Google.
El Toni, nostre tècnic, ara anava rient i anava preguntant si mateix que estava amb l'ordinador buscant-ho, eh?
No, però al final és això, vull dir, és com un engranatge de persones, no? Les que treballen darrere un restaurant i només solem veure el cuiner o el cambrer. Però, bueno, venint a la pregunta que tu ara m'has fet, perquè si no ja canviem de tema, el cafè és un producte que ara està agafant molt valor, s'ha de dir, i ara la gent comença a moure's i comença a buscar cafès d'especialitat, cafès una miqueta diferents dels que estem acostumats, aquests super torrats, que és el amb els que venim prenent...
Foten els torrefactors aquells que no s'aguanten per cap lloc.
Exacte. Llavors, jo crec que aquí estem fent una evolució i jo crec que anem cap a un camí molt xulo perquè s'està veient que realment és un món per descobrir que no se li està donant el valor que se li hauria de donar.
Completament. Jo he dit que he anat a restaurants que he menjat molt bé, m'han servit molt bé, i el cafè al final és l'últim record i no he tornat perquè el cafè no era bo.
Inclús hi ha el problema també del... No dic que tinguis que ser barista, però sí tenir uns coneixements, si has de fer un cafè, uns coneixements mínims per fer-te el cafè, perquè potser tens un molt bon cafè, però no l'estàs explotant lo suficientment bé, perquè no el mols bé, per un tema d'humitat, per un tema de gramatge... Vaig bé per aquí?
Vas molt bé, és que aquí està moltes vegades l'error, no?, que comet molta gent. Al final, a mi quan m'arriba una llauna de cafè, jo he de mirar que aquesta llauna estigui en el seu punt, perquè potser la humitat d'aquesta llauna i la humitat que tenia la llauna anterior no és la mateixa. Per tant, el gramatge serà, o sigui, el punt de molguda serà una miqueta diferent.
Correcte, correcte.
No? Si jo no
puro... Això ja és buscar l'excel·lència.
Sí, però és que aquí és quan els cafès de família, no? Quan tu entres al matí, abans de començar a treballar, i et fas un cafè. En aquest cafè és on has de mirar si el punt és correcte o no. I ja ho veus. Si veus que no té una bona caiguda, no l'hauràs de moure 10 punts. És que potser l'has de moure 2. O sigui, que no... Que és un petit gest que... En un moment ja ho
que tens no costa
fet.
Res i
no
guanyes
res.
Moltíssim.
I després hi ha moltes altres coses que pots fer per millorar aquest cafè. Si potser no tens un cafè de qualitat perquè no t'ho pots permetre, també hi ha persones que no poden tenir un cafè. Vull dir, al final un cafè d'especialitat potser et costa. M'ho inventaré totalment, eh? Però 15 euros al quilo i un cafè més, no?
Jo pago...
sí. És que clar, llavors compro per casa.
No, el restaurants normalment... No tots, però bars, restaurants compren cafès normals a uns 20 euros al quilo, aproximadament.
Vale.
Jo, perquè es feu una idea, tinc
I
un bon cafè...
I jo dic cafè especialitat 15, saps?
No. Molt més, molt més. Tinc un bon cafè i el pago a 35 euros al quilo. No diré la marca per no fer publicitat, però però el pago bastant més car. Imagino que el cafè d'especialitat deu anar entre els 30 i els 40 euros al quilo, probablement.
Doncs clar, potser una persona no es pot permetre això, no? I se li ha de respectar també, que no. I aniràs a un altre lloc a fer-te un cafè d'especialitat, no? Al final també hem de veure què tenim i què puc fer en els llocs que tinc i tampoc demanar-li peres a l'olmo. Vull dir, si jo vaig a un lloc on sé, on entro per la porta i veig que tenen una tolva i és l'únic cafè que tenen, no m'aniré allà... Bueno, doncs jo vull que em posis un cafè d'Etiòpia, ¿vale? Però sin lavar. Bueno, a veure, pues veus el que tinc, és torrefacte. Punt.
I ja està.
I punto del bol, si no te'n vas a l'altra cafeteria. I ja està. No, però hi ha petites coses que es poden fer, com purgar la cafetera quan trec el filtre abans de posar el nou cafè, purgo un moment la cafetera.
Això l'altre dia li vaig dir a una persona i em diu, és que gasto més aigua.
Però no
dic,
la pagues tio. Tu? Perdó, eh?
No, era el propietari.
Ah, vale. Però... Soc però... experta en cagar-la, eh? Us heu donat compte.
No passa res. Però dic, m'estàs parlant que, no sé, 5 segons de dutxa o menys, no pots... La dutxa no és a casa on
no,
ens netegem més.
No, és perdona, d'on surt el cafè.
Explica, Mireia.
No, al final la dutxa és de on tu poses el mànec de la cafetera, apretes el botó i per on surt l'aigua,
allò
és la
dutxa. Doncs per netejar-la estem dient que quan treus el cafillo, donar-li uns segonets perquè caigui l'aigua, que queda bruta, queda marro allà penjat.
Exacte. Perquè, de fet, jo, parlant de l'assessoria que vaig fer, Jo una de les coses que a vegades faig és, vale, fes-me un cafè, sisplau. I així ens miro quin és el procés
és el
de fer el cafè, no? I llavors dic, vale, ara farem una cosa. I agafo, trec el manguito i tiro una miqueta d'aquesta aigua. I dic, ara fes un cafè en aquesta tassa, amb l'aigua bruta aquesta. I dic, ara prova-ho. Això és el que estàs servint. Tu t'ho veuries?
Sí, no, clar que no.
Vale. Com a assessorament és bona, eh?
Pues, això és el que estàs servint. Si tu vols seguir servint això, no puguis.
I després la gent està molt acostumada, eh? Perquè de vegades vaig a menjar amb algun amic, o que no és del sector, eh? I anem a fer un cafè, simplement. I demanes el cafè, te'l prens, i el notes aigualit i cremat, les dues coses. I l'altre diu, ostres, que cafè més bo. No, dius, tio, no, estàs patinant.
No,
està gaire bo.
No m'has entonat, eh? No.
Clar, i aquí és on va, que hi hagi una mala gestió del personal, dels cambrers o d'educació cap a la gent que fa el cafè. Ja dic, no fa falta ser barista, però uns mínims de coneixement si fas cafè, sí. I també una mala educació als clients, la gent, els que anem a prendre cafès, molta gent no sap reconèixer un bon cafè.
Però és que jo també a vegades em pregunto, i a vegades pregunto a gent del meu voltant, no? Dic, vale, tu perquè quan vas a un bar demanes un vi d'una varietat en concret?
I el cafè no?
Bueno, hi ha gent que no, eh? Hi ha gent que diu, jo vull un vi blanc dolç o jo vull un vi blanc sec, no? Segur
sí,
que t'ha passat mil vegades.
Completament.
Però hi ha altra gent que diu, no. Jo, per exemple, a mi m'agrada molt la garnatxa de Terra Alta. Vale, doncs jo hi ha vegades que miro i dic, vale, hi ha garnatxa a terra... Vale, perfecte, és com tir assegurat, no? Moltes vegades.
Sí, però potser culturalment, parlo des del desconeixement, la meva sensació és que culturalment, amb el món del vi, fa anys que es va fer una feina molt bona que ens ha situat on estem i que sapiguem relacionar, o tu quan vagis a un lloc saps relacionar que el vi que t'agrada és una garnatxa de Terra Alta, saps
relacionar
això. Bueno,
has posat aquest exemple, però m'agraden molts més.
Com a exemple. Però que al final potser és una feina cultural que falta fer amb el cafè per arribar, potser no al nivell que estem del vi, però també i molts més especialistes que ens expliquin com demanar i com fer un bon cafè.
Totalment, per això jo penso que ara estem en un moment de creixement en el món del cafè. O sigui, jo no sé si veu anar, per exemple, a Alimentaria mateix, però Alimentaria tenia una zona que eren tot cafès d'especialitat.
Ja, yeah. Que era un bon lloc per conèixer.
Clar, tu vas allà i dius, ostres, o al Fòrum de Girona hi havia en línia com bastantes marques de cafès. I és que són molt xulos i t'expressen, al igual que t'expressa un vi, un cafè et pot expressar exactament el mateix. I és simplement la curiositat de, si jo me'n vaig al bar del costat de casa, jo em miraré quin cafè és.
Quin cafè hi ha.
Si no sé quin cafè és,
t'aniràs dos cantades més enllà.
O exacte, o me n'aniré, o potser si li donaré l'oportunitat de dir, oi, a veure aquest cafè, què tal, i el provaré. Però li donc aquesta atenció, i li donc aquesta intenció de, vaig a fer-me un cafè, I estic prestant atenció. A més, a mi m'agrada molt demanar-me dos cafès sols després de dinar.
Home, conec un que també ho fa.
Jo això ho faig.
I tothom em pregunta.
A mi també,
però dos cafès...
em tracten de raro.
Sí, a mi igual. Però dic, no, perquè si demano un cafè llarg, és aigua xirri. I jo no vull aigua xirri, vull dos cafès.
Això conec un que li vaig callar a la boca, que el tenim aquí a la taula present.
No sé de qui parleu.
Perquè em va dir...
Em sembla que tampoc, eh?
No,
Em va dir, però si jo poso dos càpsules i te les poso al mateix, a la mateixa tassa, és igual. No. I jo vaig dir, Àxel, no vull discutir, fes-ho, fes-te dos cafès i un, tal com dius tu. I mai més m'ha tornat a preguntar. No.
Perquè es va donar compte que tenia raó.
Clar. Però ara pregunta... Clar, jo l'explicació física no la conec. Sort que tenim aquí a la Mireia i ens ho explicarà.
Ens la farà.
Per què queda... Si ho
la
poses
quantitat
en
de
mateixa...
cafeïna és la mateixa... Corregeix-me si m'equivoco, eh? La quantitat de cafeïna és la mateixa,
sí.
Però la quantitat d'aigua no.
No, si la quantitat d'aigua és la mateixa que cau de la dutxa.
Sí, però
canvies en dues tasses o
en
una.
La tens repartida i a l'altra manera no tens la concentració.
O sigui, a veure, que ara jo potser també m'equivoco, eh?
Que és...
Vull dir, al final... Jo
quan toca la paret, cau espumeta, deu ser això.
O sigui, jo m'imagino més que és... Quan tu tens un individual, tens un únic punt de sortida.
Correcte.
Normalment, la part del marro està tot anivellat al mateix nivell, per tant, normalment hauria de filtrar tot bastant igual i acabar sortint fent aquesta cua de rata, que se li diu. No? Aquesta cueta, que és el que després et deixa la part de dalt del cafè amb aquest color marronet, o sigui, la creveta marroneta, i a més com a tigradeta.
Sí. Sí.
I així és com està.
Bueno, com
un
hauria,
bon
com hauria de ser.
Com hauria de ser un bon cafè. No, i a mi quan em serveixen un cafè i està tigradeta és com... l'hem trobat. Aquí està bé.
Ja ens donaràs una recomanació de llocs per prendre cafès.
Bueno...
pocs.
Quin tema aquest del cafè, eh? Podríem estar...
Molt, molt, molt.
Del cafè, eh?
Exacte. No, bueno, i al final jo penso que el doble, clar, tens... la dutxa és la mateixa, però tens dues sortides. Hi ha d'haver-hi algun component que sigui diferent, perquè, per exemple, la cafeïna s'extreu amb la temperatura de l'aigua.
Sí, bueno, quanta més aigua cau, més cafeïna té el cafè.
Per això, un cafè de filtre té més quantitat de cafeïna que no un espresso, per
correcte.
Exemple.
Correcte, sí, sí, sí.
Llavors, jo crec que ha d'anar més per aquí, que, o sigui, ha de ser alguna cosa d'això. Sí que, per exemple, quan a mi em feien trobar el punt de molguda en el concurs aquest del Maestro de l'Espresso, a mi em feien trobar el punt de molguda amb el doble, perquè jo havia de fer dos, i havia de presentar dos, que passessin exactament el mateix.
Déu-n'hi-do, eh?
Que aquí està on, quan tu premses, si et premses
una
mica
banda,
tot,
ja està.
Sí.
Una coseta, aviam si us passa a vosaltres, perquè a mi sí. La gent normalment agafa, es lleva al matí, diu el cafè per agafar energia. Jo normalment el cafè és... dic, ara tinc un moment de relax, em faig el meu cafetó, és el meu moment de disfrutar del cafetó.
Bueno, és que al final...
Jo cada persona el seu,
energia,
eh?
Però també és un moment, el moment del cafè, tranquil, m'acabo de despertar, igual que després de dinar, no? Acabo de dinar, tranquil·lament faig el meu cafetó i ja està, i també és un moment social, no? Al final, una tarda d'hivern, et ve més de gust un cafè amb llet que no pas una cervesa. Si vas a algun lloc a prendre alguna cosa amb amics, et ve molt de gust el cafè, vull dir, al final el cafè és un moment molt particular.
Totalment. De fet, jo, per exemple, al matí quan em llevo no em faig cap cafè.
Vale.
O sigui, jo al matí quan em llevo o un got d'aigua o un suc o el que sigui, però no em faig el cafè. Jo em faig el cafè quan arribo a la feina. Quan arribo ja a la feina, però perquè ja és aquest moment social, no? Una miqueta de... jo em faig el cafè... i, ai, va, et faig el cafè tu, no sé què, no sé quantos. Però després l'endemà, l'altre. Ai, jo et faig el cafè, ai, no sé... I és com aquest moment, sí. No? De família, de... hem arribat a la feina... ens fem el cafè, potser no són les 8, sinó que són a les 9, però jo em faig el cafè allà. I després sí que tinc altres cafès que me'ls faig modo... necessito un cafè. I em faig el cafè. També quan treballava a restaurant, és que a mi el gust del cafè m'agrada. I a més m'agrada sense sucre. O sigui, jo faig el cafè i tal.
Crec que aquí tots tres coincidim.
Completament.
Sí. Jo, però és que ni cafè amb llet, eh?
No, completament. O sigui,
el cafè sí. Sol. Com la vida misma.
Bueno, jo aquí de vegades sí que em faig amb talladet.
No, jo no, és que la combinació de la llet i el cafè no, i de fet quan feia el concurs de...
Ah, no, jo tampoc t'havia entès. Pensava que deies que tampoc et posaves sucre en el cafè.
No.
Jo sí que a vegades un cafè amb llet depèn del moment, i de fet jo al matí el primer que faig quan em llevo és un cafè amb llet.
Jo no, o sigui, la combinació de cafè i llet no m'agrada. És que no m'agrada gens. De fet, quan havia de fer el concurs de Maestro de l'Espresso Junior, al final era trobar el punt de molguda, fer els cafès sols, després havies d'espumar llet a una temperatura i fer el latte art. Clar, jo vaig fer molts cafès amb llet, moltíssims. Jo omplia cubiteres de cafès amb llet. ¿Vale?
Jo recordo aquest moment.
Jo l'estic recordant. Dir,
ara que ho tenim un déjà vu... perquè clar, vam coincidir a l'escola
amb l'especial,
abans,
eh?
I mentre estava practicant, recordo, és veritat, sí. Que es passava el dia fent cafès, que jo pensava quina vida més avorrida té la Mireia, que l'únic que fa és fer cafès.
Això sí que ho trobo faltant, lo de latejar, perquè la meva cafetera que tinc a casa té per poder espumar la llet.
És
dibuixar és amb la llet en els cafès.
En el cafè.
Quina cafetera tens? No, per curiositat. Ui, la cara! No!
A veure, no. És una cafetera que l'aparença és molt maca. Me la van regalar per Reis, els meus pares, fa uns anys endarrere.
Amb molt carinyo.
M'agrada molt físicament, però no és la millor cafetera del món, la veritat. És que no vull dir marques, ja te la dic després.
Vale.
Però...
fora d'antena te l'explico.
No, però mirant, no? Mirant a nivell cafetera, la pressió que té la cafetera no és bona. Per tant, quan jo vull espumar llet, em cau la pressió de la cafetera completament. Yeah. Si vull espumar-me la llet després de fer-me un cafè, m'he d'esperar a que pugi durant molta estona aquesta pressió. bueno, no és la correcta.
Al final és una cafetera domèstica.
Però exacte, i al final jo la faig servir puntualment durant el dia. Saps?
Bueno, llavors, com poc t'agrada el cafè ambient, no passa res.
No, exacte, llavors al final és
està
com, bueno,
bé.
Exacte. No, no, de fet ara el meu pròxim objectiu és una UV60, perquè llavors ja està. La UV60 és una cafetera, ara
sí, perquè jo aquí ja...
És una cafetera d'aquestes de filtre, vale. Llavors és com si fos un rellotge d'aquests de sorra.
Vale.
De forma, més o menys perquè us feu una idea, no?
Sí.
Llavors a la part de dalt es posa un filtre, primer s'humiteix aquest filtre amb aigua calenta, llavors es posa el marró del cafè allà i regularment vas abocant l'aigua calenta, vale. De manera que es va infusionant a poc i va filtrant cap a la part de sota. I llavors tu ja et veus aquest cafè de filtre, no? Que és...
Són molt diferents, eh? O sigui, pots agafar el mateix cafè, de la mateixa varietat, de la mateixa regió, la mateixa bossa, i no té res a veure. Un espresso fet amb aquell cafè...
Canvia molt.
Que és impressionant.
I si agafes, fas l'espresso amb aquest cafè, fas un cafè de filtre, i agafes, i fas una infusió en fred, un cold brew, amb el mateix cafè, totalment diferent també.
Mira, això,
proveu un dia,
no ho he fet mai.
Proveu un dia, agafeu, infusioneu en fred, o sigui, agafeu aigua, cafè, ho junteu a la nevera.
Quanta de temps ha d'estar?
Jo ho deixo en plan a la nit.
Vale.
I l'endemà ja està. Però és que si ho faig amb aigües infusionades també, eh? O sigui, és que al final pots fer mil coses amb l'aigua, però això és tan, tan saludable. però sí, de veritat, jo recomano que ho proveu. Que proveu un cafè de filtre i que proveu el mateix cafè, però infusionat en fred, i mireu les diferències. I llavors ja em torneu a convidar i ho torneu a valorar.
Tenim
molts deures. Déu-n'hi-do, quina convidada hem tingut avui. Ens ha parlat de tot, de ciència, alimentació i ciència alícia, de la seva experiència en restaurants estrellats, i ara aquest final amb el cafè. Espectacular.
Bueno, és que és moment final, no? El cafè.
El cafè.
Ja estem al final.
El cafè ha vingut per aquí, sí, ha vingut pel tema de l'últim record d'un restaurant. Bueno, bé, per acabar la temporada, no, Àxel?
Està molt bé, eh? Ojo, convidada de luxe. Crec que és el podcast més llarg que hem tingut fins ara. No
puc
us estic segur.
Puc tornar la temporada que ve?
Podràs tornar.
Estàs totalment convidada.
Segur. Sí, tant, home. Axel, ara només et queda mantenir el nivell amb la teva recepta. Ja t'hem dit abans que tindries
sort.
Supervisió avui.
Sí, tinc por.
No
sort que l'he buscat senzilleta.
Va, endavant.
Perquè, tres ingredients.
Com t'agrada això de fer plats espectaculars amb pocs ingredients, eh? Com facilites la feina, eh?
És que m'ha vingut ara un flash al cap. He dit tres ingredients. A la Urt hi havia alguna cosa així, no? Que fet...
És que
Ostres, m'ha vingut al cap.
A Urt té com el seu lema, i ara potser m'equivoco, eh? Però és senzillez reflexionada.
Vale.
Que és menys sempre és més.
Vale,
no?
Vale.
Perquè al final ells el que fan és, com... sí, és valorar el producte. No sé quins tres... Vas a dir ara...
No, però vull dir, l'Artur em sona, Artur Martínez, propietari de l'Urt, em sona que els plats no posava més de 4 ingredients, si no recordo malament, o alguna cosa així de 3.
Són plats molt...
Sí, crec que sí.
Són plats com molt sutils i amb molts pocs ingredients. Bueno. No sé si amb 3, amb 4, ara mateix
l'incís,
no t'ho sé dir.
M'ha vingut al cap.
Però sí que ell és això, sobretot senzillesa.
Bueno, perdoneu, eh?
Quins 3 ingredients? Som-hi.
Peres, salmó i llima. De la llima farem servir la pell, la ratllarem. Normalment els cuiners fem servir una marca en concret de ratlladors, però es pot fer servir qualsevol altra.
És que per lo bajini he dit la marca.
Bueno, però com no estem aquí per fer publicitat,
no ens paguen, no encara de moment Axel no ens paga.
Encara no, ja arribarà.
El dia que ens paguin ja direm els noms de les marques.
Això, el salmó, la llima... I la pera. La pera, a foc molt baixet, amb una miqueta de mantega, una nou de mantega, i anar donant voltes, foc molt baixet durant molta estona. Aquí el que crearem és una compota amb la mateixa pera, amb molt de temps, insisteixo.
I molt de temps, què parles?
Molt de temps, pues, el que podríem fer bullir en 10 minuts amb una miqueta d'aigua i sucre, que és lo normal, a lo millor donant voltes i remenant 35-40 minutets sense cap problema.
Perfecte.
I després deixar reposar una estoneta.
És que la cuina és temps.
La cuina és temps.
I paciència.
Molta.
La gent, quan parlo, no sé si jo ho havia dit o no en un altre podcast, però quan dic que a lo millor tinc la ceba durant 10 hores al foc, 8-10 hores...
La gent al·lucina.
S'escandalla. Sí, no ho entenen. Bueno, és temps. La Mireia ho ha dit molt bé. I això... després de tota aquesta estoneta amb la pera, triturarem. El triturarem amb un Turmix, i si no, doncs ho podem fer amb una forquilla, que no passa res, i trobarem aquests entrebanquets de la mateixa pera, que quedarà molt bona. Sense canyella, ni sucres, ni res. Només la nou de mantega i la pera. Salmó, li podem demanar al nostre peixater o peixatera que ens el talli a supremes, que seria el més còmode, o si no, si us veieu amb cor, us ve de gust, el filetegeu a casa, que també està molt bé. Així aprenem tots.
Bueno, de fet,
i és més difícil, eh?
I és més econòmic. Si et compres la peça sencera i te la neteges tu, que si te la compres ja porcionada.
Sí, a més la pots aprofitar millor.
Exacte.
Sí.
Perquè agafes ja les espines, te les poses per caldo, la resta ho porciones i te congeles i ja tens racions.
Ara també s'ha de vigilar una mica, perquè jo recordo un dia que amb la meva parella vam dir, farem salmó a la brasa, meva família dalt, i em vaig presentar a casa amb un salmó sencer, quasi me'l tira pel cap. Quasi me'l tira pel cap.
Em sembla aquesta història.
I vam tenir el congelador 2 mesos ple de salmó.
Bueno, clar, és que també estem parlant de peces que són més grosses, no?
Podem sí, agafar, és un bon animal.
Podem agafar un barro més petit i fer-ho...
Heu de convidar tota la família i amics.
Exacte, no.
I si ens voleu trucar també vindrem.
Bueno, però podem seguir amb el teu salmó.
Seguim. Sense escames, important, però amb la pell. I sense espinetes. Agafem unes pinces i les anem traient. Posem a la planxa, foc mig, si tenem una paella de tafló, doncs de tafló. I si és una paella d'acer, també es pot fer servir. Si la fem servir, no s'enganxarà. Aquí hi ha el problema. Això ja ho explicarem un altre dia, com fer perquè no s'enganxin les coses en una paella d'acer. Marquem el salmó. La compota la tenim feta, fem una base amb aquella compota, marquem una miqueta el salmó per cada banda. No la saquem, sisplau, que si no ens mengem una sola de sabata. La gent té un problema...
Que quedi cruet per
sí,
dintre.
Sí, que quedi calent, que no quedi fred, no és un tataki, estem fent una suprema de salmó, que aquí de cuita, però que no estigui passada, sisplau. Sense sal, la marquem sense sal, no passa res. I el col·loquem a sobre de la compota... Una miqueta de sal Maldon, ara sí, i ralladura de llima per sobre. Ja està. Vull dir, els 3 ingredients, molt senzillet, ràpid de fer... Bueno, ràpid. Li hem de donar carinyo a la compota.
Anava però... a dir ràpid si treus la compota.
Si treus la compota, si la peixatera t'ha netejat el salmó... Cert.
Al final, ràpid la compota... La compota ens has dit que eren 35-40 minuts, que no és res de l'altre món.
Mentre vas netejant el salmó, tens la pera fent xup-xup,
ja
saps?
Ja està, sí.
Completament.
Comparació amb la seva, ràpid.
Molt bé, gran plat també per acabar la temporada, eh?
Albert, has preparat algun vi?
Sí, home, ja saps que sempre alguna coseta porto per acabar...
Blanc,
per
negre acabar, o rosat?
Blanc brisat.
Blanc brisat? Què és això de brisat?
Bueno, abans te'l dic, és el Taleia Brisat de Castell d'Encús, any 2018.
Castell d'Encús, molt bé.
Que al final, bueno, qui no conegui Castell d'Encús és del Raül Bobet, que al final tant l'Àxel, no ho sé, la Mireia i jo... Som uns enamorats del Raül Bobet, per mi és dels millors enòlegs que hi ha avui en dia i des de fa molts anys, tant amb els dos projectes, té un projecte al Priorat, que és Ferrer Bobet, com el projecte que té a Costers del Segre, a la zona de Tremp, amb Castell d'Encús.
Que és un lloc molt xulo per anar a visitar.
Correcte.
Correcte,
i tant. Preguntaràs què és un brisat. El brisat és una tècnica d'elaboració, vale, que s'utilitzava als nostres avantpassats. Tu quan elabores un vi el que vols és que no hi entri oxigen, no? Avui en dia és molt fàcil perquè tenim els dipòsits que se diuen sempre a ple, que tanquen el buit, però abans això no hi era. Llavors el que feien era treballar les varietats blanques com si fossin varietats negres i les deixaven en maceració amb les pells. Avantatge o diferència d'això és que al final són blancs amb molt de caràcter, vale? Són blancs amb molta astringència, un punt pujats de color, que al final ens aniran molt bé en el cas de la recepta d'avui per suportar aquest pes que té la compota i aquests sucres i a la vegada potenciar aquest gust del salmó.
Aquí ara el millor patino, els oranys tenen alguna cosa a veure amb això?
Mira, m'encanta que em facis aquesta pregunta, perquè és un debat que hi ha obert, que al final depèn una mica de cada elaborador. Els oranys, depèn a qui li preguntis, et diré que és una qüestió de nomenclatures, per mi és el temps de maceració. És a dir, un brisat, jo entenc que és un vi que macera amb les pells 3, 4, 5 dies, una setmana. Un oranj és això portat a l'extrem. Al meu entendre, és a dir, el deixes amb les pells 3, 4, 5, 6 mesos. Al final sí que és veritat que, com et dic, això és una tècnica molt antiga, no?, dels nostres avantpassats, i no podem saber quant temps deixaven aquesta maceració amb les pells.
Podria ser la diferència, de 4 a 5 dies o de 4 a 5 mesos?
És un debat que hi ha obert en el món del vi, i al final, depèn de la zona on vagis, t'ho marcarà, et dirà que és una qüestió de nomenclatures, i hi haurà gent que et dirà que no, que la diferència és aquesta, el temps de maceració amb les pells. Mireia, tu també ets sommelier, no sé què opines en base a això.
Aquí, no, jo opino la col·lecció bastant, de titulacions.
Bastant com tu, no? Al final, jo quan havia de presentar algun vi brisat, sí que agafava una miqueta la referència d'un orange wine, però perquè a dia d'avui els orange wine han agafat molta anomenada, i llavors era, vale, doncs, veieu un orange wine, doncs baixem revolucions. I tornem abans.
També et diré, per tancar el debat, perquè és un debat que ningú té la raó, llavors mai podrem convèncer l'altre, però també és veritat que, evidentment, el vi negre sempre està en aquesta maceració amb les pells, i ningú es pregunta quants dies fas de maceració amb les pells, i a tot li diem vi negre. Per tant, també és un fet, donant-li una mica la raó als que pensen contrari a mi, que és una qüestió de nomenclatures, però al final el vi negre tot macera amb pells, uns menys, uns més, i a tot li diem igual. Per tant, és un debat que deixem a l'aire i que cadascú és lliure interpretació. Al final, cadascú que pensi
estava
el que...
Estava que estava perdent,
El que vulgui, el que cregui.
Això ho podem parlar un altre dia, també, que es poden fer vins blancs amb raïm negre.
Sí, sí, totalment. De fet, n'hi ha un, que és que me'l vaig fer ahir, ho sento, ara bueno, fem una mica de publicitat. Avui. Que es diu L'Onoi del Sac, és una merlot que està feta com a, vinificada com a
un
vi blanc.
Un blanc menoàs.
Que està... Bueno, a gust personal, molt bona, i és precisament això.
Veus? Doncs pues avui, per acabar la temporada, us emporteu dos vins de referència.
L'Ona i el Sac.
Veus que bé? Molt bé. Escolta'm, un programa espectacular. Jo no he fet més que aprendre. Avui estic segur que tots vosaltres, els nostres oients, també haureu après moltíssim, Àxel.
Home, jo estic molt content avui amb la convidada, amb el podcast que ha sortit. Ha sigut impressionant, vull dir, ens hem allargat. Espero que no s'hagueu avorrit, que ho dubto molt, perquè s'ha fet molt agradable. I només donar les gràcies, i si, com has dit abans, és veritat, estàs convidada a la temporada propera.
Home, a mi m'agradaria molt, o sigui, jo m'ho he passat molt bé, gràcies també per pensar en mi i per voler compartir aquesta estona junts, que ha sigut molt xulo. També ho hem comentat abans fora de micros, que la pròxima vegada per això amb una copeta.
Cap problema, sí.
I tant.
Aquí hem de començar a portar algun vinet.
Sí, hem de començar a portar algun vinet.
Mentrestant...
Ja està, tenim deures per la temporada que ve, i que torni la Mireia i que torni, i que l'hem de sorprendre amb algun vinet.
Nosaltres hem de portar els deures fets.
Jo us faré preguntes, eh?
Però jo faré la puntualització. Si jo porto un vinet, tu portes el plat també aquí a taula i ja fem la festa grossa.
Jo, per sort, no tinc cuina aquí. No puc...
Però saps el que són les induccions, oi?
No, ho desconec, no.
Jo te la porto.
Ja ho tenim tot. Molt bé, doncs moltes gràcies per escoltar-nos. Ens veiem la temporada que ve. Moltes gràcies també al Toni González, que, com sempre, des de l'altre cantó, ens ajuda que això tiri endavant.
Bueno, Albert, que vagi molt bé, i moltíssimes gràcies, Mireia.
A vosaltres.
Bon estiu a tothom.
Bon estiu. Esmolant el ganivet.